de nada, l'Atlètic Balears ha perdut per 2-1 al camp del Jaén i que l'Esti Menorca ha quedat fora del playoff de Xens a l'ACB en perdre a casa per 76-87 davant a la Corunya, segon classificat de la fase regular, tancant aquest butlletí de notícies. La pròxima tongada d'informació serà demà matí a partir de les 6. Que passeu bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Anys amb tu.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Hi ha gent que no sols sembla que hagi viscut diverses vides, alguns fins a 3 o 4. N'hi ha que, a més de diverses vides, sembla que hagi viscut diverses novel·les. És el cas del pintor Pere Riera Roig, nascut a Eivissa el 1938. Riera Roig va deixar l'illa per fer-se pintor, però a partir del moment en què va tocar Barcelona va començar un pelegrinatge atzarós que va culminar coneixent una dona holandesa amb la qual es va casar. Va tenir un hostal, va ser antiquari, va supervisar la construcció d'urbanitzacions, però amb el que es guanyaria la vida seria donant classes particulars d'anglès, una feina que va compaginar amb la pintura sempre fins que es va jubilar. I tot això ho va viure de propina, com aquell que diu, perquè de petit va estar tan greument malalt que els seus pares ja li havien comprat el taüt. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a la casa de Pere Riera, a Vila, a Eivissa. El seu nom complet és...
Pere Riera Roig.
I vareu néixer...
A Sant Jordi...
Quin dia?
El dia 26 d'abril del 38.
No sé si...
En una casa que es diu Cana Ribes, els meus vecins. Sí. En plena guerra civil, exactament. Jo vinc d'una família de pagesos, per la part del meu pare i per la part de la meva mare. La meva mare venia de Sant Joan i el meu pare de Sant Jordi. El meu pare es va dedicar a la construcció. I la meva mare, ama de casa i ajudant el que es podia. Jo tinc un record molt bo de la meva infància. La postguerra la vaig passar molt bé. No vaig passar calamitats, ni fam, ni res. Hi havia molts que passaven, però els de la illa no. Eren la gent que venia de fora, que venia necessitats. I els de Formentera també varen passar un poquet de misèria. Però venien aquí i buscaven tot el que podien. Sí, venien a casa meva, la meva àvia, la meva abuela. Venien dones de Formentera i per menjar i sempre els hi dava alguna cosa. Inclús els deixava dormir dintre la casa. Me recorda que els hi deia, no me robeu res. Jo vos daré tot el que pugui, però no me robeu res. Perquè els deixava entrar, eren desconeguts. I no sabia mai, però no, mai van tocar res de la casa. Moltes vegades van venir. Però no eren sempre les mateixes, eren diferents. Hi havia misèria, clar, a les illes hi va haver un privilegi que era els pescadors. Com hi havia molt de peix, la gent de la illa no passava. Jo menjava peix que llagostins i gambes i de tot. I sempre i llegums. I ous, i conills, i... O sigui, jo no vaig passar. Vaig passar una infància estupenda.
Com eres?
I els meus germans, també.
Quants germans tens?
Jo tenia un altre germà, que és mort, i una germana, que és viva. El germà va estudiar diverses carreres, a pesar de que la meva família no era rica. Jo vaig estudiar un batxillerat superior en dos anys de RSEC. I, o sigui, bé. Que avui no podria... Avui el meu pare no podria fer això.
Com eren de caràcter els vostres pares?
Ah, la meva mare, molt bé, molt oberta, molt, de molt bon humor. El meu pare, un poc sec. El meu pare era un poc ja diferent. Però la meva mare era tot... Ei, no hi havia misèria, no hi havia res. Sempre estava riquent i sempre estava de bon humor.
Vareu a una escola?
Sí, jo vaig anar a l'institut aquí i el vaig acabar a Barcelona. Jo vaig acabar el batxillerat a Barcelona en el Col·legi Tibèric, que està a carrer Consell de Cent, Consell de Cent Lauri. Hi havia un col·legi que es deia Col·legi Tibèric, i ja no existeix. Va tancar el director, que era el senyor Mercè, va tancar. També vaig estudiar anglès, diversos anys. Francès, parlava francès, però ja me'n record. Sabia ser quatre paraules per defensar-me. I en anglès encara me'n recordo, perquè vaig fer classes fins a 63 o 64 anys. Sí, vaig fer classes d'anglès uns 30 anys, perquè abans des de l'anglès jo vaig tenir una petita, no sé com dir-ho, un hostal petit o un hotelet petit a Castelldefels. I de Castelldefels amb l'hostal no vaig guanyar res. Hi havia preus que te'ls posava a l'estat i no podia viure per res. Llavors me'n vaig anar cap a Vinaròs i allí feia cases. Hi va haver un americà que va invertir molts de diners en terrenos i quan estava treballant a Holanda, jo era el que vigilava els obrers i les cases. Allí vaig guanyar diners. Sí, van fer unes urbanitzacions i allí vaig guanyar diners. Perquè tots els diners que guanyaven eren per mi. No és com ara, que si guany 10, 5 és per ells. O 6.
Me podríeu parlar un poc de com éreu de petit?
Jo?
Sí.
Jo de menut, com tots. Bueno, jo de menut, als 3 anys, vaig agafar una enfermedad que no se'n salvava ningú. Vaig agafar diverses. Vaig agafar, primer, meningitis. Després vaig agafar tifus crònics, que feia només sang, i una bronconeumonia. Vaig tenir la defunció firmada per al metge. I l'ataúd, si jo estava, per exemple, en l'habitació, era una habitació així quadrada, aquí hi havia la porta, això era l'habitació, jo estava amb un dit aquí i l'ataúd estava aquí. Jo li deia a la meva mare, jo blanquet que hi ha allí, ho vull. I la meva mare em deia, no, això no ho tens que voler perquè ja et compraré un joguet que això no vull que ho tinguis. No, que me'n anava. Jo vaig tenir una mort clínica. Que això, fins ara, no hi havia pensat més. I ara, els últims anys, els darrers anys, sobretot els darrers anys, hi penso moltes vegades. I me'n record com si fos avui. La mort clínica estava jo en el llit aquí, la meva mare estava aquí, i la meva àvia, la meva abuela estava aquí. La mort clínica. I em vaig sortir del meu cos pel cap, me'n vaig anar per amunt i on ve el cos del llit i el cos que s'anava per amunt. I vaig entrar dins un túnel que anava per amunt, per amunt, per amunt. I quan vaig estar per la meitat, vaig veure un home tot vestit de negre, amb un sombrero de l'ample, i li vaig preguntar, que som mort jo? Diu, no. Que coneixeu a fulano? Jo li vaig preguntar pel meu avi, que era mort. Diu, no, no el conec. Diu, aquest home diu està més amunt. Diu, però tu més amunt no hi vagis. Tu tens que tornar a baixar. I el vaig obeir, clar, jo tindria en aquella època 3 o 4 anyets, i que jo, home, ja... Vaig tornar a baixar, vaig tornar a entrar. Així com vaig sortir pel cap, vaig tornar a entrar pel cap. I quan vaig ser dins, vaig tenir un tremolor. Me'n recordo com si fos avui. I ara, últimament, he llegit una novel·la, o una novel·la, una narració, d'un metge americà que es diu Evan Alexander, que li va passar el mateix. També d'una meningitis. La diferència és que ell podia combatir la meningitis amb antibiòtics, perquè és molt més jove que jo, i jo no vaig poder combatir la meningitis en res. Va estar a majoria d'edat, jo vaig tenir símptomes d'aquesta enfermedad. M'entretenia, me deixava això, tenia marejos, i, o sigui, i em distreia. Després se me va passar. I ara, de quan en quan, m'ha tornat, això. Però aquest Evan Alexander, exactament el mateix, d'una meningitis. Sí, vaig sobreviure. Però jo pensava, perquè com vaig baixar i vaig tornar a entrar en el meu cos, els hi vaig dir a la meva àvia i a la meva mare. I es van quedar mirant una a l'altra. I l'àvia va dir, ah, això ha estat un sòmit. Li va dir. Li va dir l'àvia i no van parlar mai més. I ara, l'últim any, m'havia de ser memòria com si fos avui. I ara, per casualitat, vaig llegir una novel·la, que és del Ben Alexander, que li va passar el mateix. Llevat d'aquell, en vez d'entrar a un túnel per amunt, va entrar en un vall molt, molt caòtic, un vall molt dolent, no? Però després d'aquest vall va entrar en un altre que era una glòria, que diu, jo no queria volver. Ha estat un sòmit, ha estat una realitat, ha estat... jo no ho sé, perquè el metge aquest diu que això és una realitat. Però bé, això no té res que veure amb la meva vida. Sí, té que veure.
Bueno, sí que té que veure,
perquè sí, 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 té que veure, sí.
No?
Jo me'n recordo que quan anava, quan tenia 8, 9, 10 anys, que anava ja preparant-me per anar a l'institut, jo sempre estava... O sigui, no dava de sí. Ara, després, quan vaig tenir majoria d'edat, de 7, de 8, de 9, ja em vaig recuperar, estava fort.
Vareu fer estudis tots els germans?
Sí, no, la germana no.
Era una cosa que supos que...
No va voler estudiar.
No va voler estudiar.
Ja. No, perquè hagués pogut estudiar, també.
I era important pels vostres pares donar-vos una educació?
Sí, sí. Sobretot per la meva mare. Volia que tinguéssim una carrera. El meu germà va estudiar oposicions a Correus, que els va treure en seguida. No tenia l'edat, ja tenia les oposicions. Tenia 17 anys, que és una carrera... Llavors va estudiar Ciències Exactes, va estudiar professorat mercantil i estava estudiant, no sé si li faltava una assignatura o l'havia fet, Ciències Polítiques Econòmiques, perquè es va morir molt jove. Parlava anglès, francès, italià i nocions d'alemany, català i espanyol. Era un crac. Un crac. En matemàtiques era un crac.
Teníeu el ballet?
Sí, però jo no. No vaig ser un bon estudiant.
I així tot vas acabar a Barcelona?
Sí, vaig estar a Barcelona acabant el batxillerat, vaig acabar el batxillerat.
I com vas acabar a Barcelona?
Bueno, perquè aquí no anava bé amb els meus professors. Tenia un professor que era molt... era un indeseable. Era el que anava a repàs. Era un home indeseable. I un cínic i un mal professor. Tractava molt malament almenys a mi. Jo vaig entrar amb ell, que tindria 8 anyets. I em va dir, que hi vaig anar amb el meu germà, per cert, el meu germà tenia 5 anys més que jo. I al anar allí, li diuen al meu germà, bueno, ara de moment que vingui pels matins. I al cap d'un mes o dos, o no me'n recordo, un dia em crida i diu, i tu, no, per què no vens per la tarda? I jo li vaig dir, home, vostè em va dir que va dir al meu germà que més vengués pels matins. Carai, el que li vaig dir. Em va començar a pigar bufetades, però d'una manera que llavors m'enviava en el pupitre i jo m'anava cap al balcó. Jo tindria 9 anyets i em va inflar de bufetades. I cada vegada amb un pal ho pegava i tal. No. Jo em vaig volar, no, li vaig dir a la meva mare, no vull anar més aquí. I llavors quan me'n van enviar a Barcelona, perquè el meu germà estava a Barcelona. I a Barcelona vaig estudiar, hauria pogut seguir estudiant, però no. Vaig fer 2 anys d'arts en l'escola SEAC, però lliure. I llavors vam allà a Vineros i allí, per l'organització i això, guanyava diners.
Com és que vau acabar fent feina a un hostal?
No, jo vaig comprar...
Un hostal.
Jo vaig comprar una casa a Castelldefels que era del doctor Pinós, que era una masia. Era una masia gran, a Castelldefels, damunt la platja. I aquell home tenia fills, però els fills tenien reuma o no sé què, no podien viure allí. I vaig conèixer un gestor, que el coneixien bé, i jo ja pintava i tal, i van coixir, me va dar la masia molt barateta. I aquella masia era... tenia 11 habitacions. I vaig fer un petit hostal, un petit hotel, per les amistats que tenia. Però jo no rendia. Podies viure, però no, res. I avui ja me'n vaig anar a Vineros.
Com vareu començar a pintar? Com us va començar?
Vaig començar a pintar quan estudiava el batxillerat. Jo tenia un professor que la seva senyora era una cabrona, però ell era una persona en lloc bona, perquè quan entrava a la classe era al meu costat. I tota sora m'estava dant classes a mi. Els altres, la majoria de temps, la passaven a mi. I llavors, quan acabava l'hora, em deia, Riera, seràs un gran artista, però m'ho deia amb un plan un poc cínic. Jo el captava com un plan... però es portava ben jo. Però llavors ja vaig conèixer un pintor que era famós a Amsterdam, un holandès, que li deien Nico Boer, que va morir en un accident de moto per Santa Gertrudis. Aquest havia sigut professor de Belles Arts d'Amsterdam. I amb aquest vaig començar a pintar. Després d'haver pintat amb aquest, vaig estar pintant amb un americà que deia Álvaro Carlo, a Barcelona. I després vaig fer 2 anys en l'escola de SEAC, perquè vaig anar a l'escola de Belles Arts de Sant Jordi, però hi vaig anar un dia, vaig mirar per allí, no em va agradar, no em vaig anar. O sigui, jo me considero més un autodidacte dins la pintura que res altre.
Era el pintor Pere Riera Roig, el nostre testimoni d'avui. Estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, fem una breu pausa i continuem.
3 Ràdio és Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio?
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En els meus pares.
A la meva padrina, Dadi Cul, desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. En el programa d'avui estem escoltant l'entrevista que vàrem mantenir fa unes setmanes amb un personatge sideral, el pintor i eivissenc Pere Riera Roig, un artista que continua en actiu malgrat haver-se jubilat de la seva altra feina, donar classes particulars d'anglès. Dues feines que ell ha compaginat tota la vida, però que els seus pares no acabaven de veure amb bons ulls, especialment això de ser pintor.
No, el meu pare no. La meva mare li agradava. Però el meu pare no volia que anés a picar pedra. Així de clar. I quan feia classes d'inglès, jo me guanyava un bon salari, perquè no havia professors d'inglès, no sabia ningú inglès aquí. Quan va morir en Franco, els professors de les escoles de primària i d'institut no hi havia... gent que sabia inglès. I entonces em van venir a buscar de l'escola de Sant Jordi per quedar-se inglès. Dic, no. Dic, jo no som titulat, i com que no som titulat no vull venir aquí a l'escola a fer classes. Però jo vaig fer classes particulars. I hi guanyava bastants sous cada mes. Però el meu pare no. El meu pare, això no era feina. I ara la meva mare també va morir molt jove, 56 anys. I el meu germà, 65. I això és la vida.
Vareu estar uns anys fora d'Eivissa?
Sí,
no?
Veníeu
sovint?
No, una vegada cada any. Venia, generalment. I passava aquí 7, 8, 10 dies, màxim. Això era pels anys 60. Del 62. Me'n vaig anar d'aquí en el 54. Vaig tornar en el 59 a fer la mili. I quan vaig complir la mili, me'n vaig tornar a Barcelona. I ja dic, el que guanyava diners, vaig guanyar diners, va ser fent fer cases, les venia, tenia un tant per cent, i, en fi, guanyaven sous en aquesta època. Hi havia molts estrangers que venien a comprar cases. No se'n venia una casa una a l'any, no? L'any a l'any se'n venien 8 o 9 o 10. I tots els diners que guanyava venien a la butxaca. No és com ara, que ha que declarar i tal, i volen saber tot.
I aquí, només vau donar classes d'anglès i vau pintar?
No, hi vaig ter... el primer any que jo vaig arribar aquí en el 72. I venia aquí amb la idea només de pintar. I tenia tot el cavallet i les pintures, i ja ho vaig deixar a Barcelona, que m'ho tenien que enviar per agència. I aquest estiu del 72 vaig estar a Ibèria treballant a l'oficina d'Ibèria del Passeig Vara de Rei. Però després ja a l'octubre ja em vaig de baixa i ja vaig només pintar i de classes d'inglès.
Doncs guanyàveu bé la vida com a pintor.
Sí, no, com a pintor no. Venia un quadre, feia una exposició a l'any, es venien a lo millor 4, 5 o 6 quadres, que era un èxit. Aquí només hi ha hagut un pintor o dos que s'hagin pogut dir que s'ha guanyat la vida treballant de pintor. Un era el Vicent Calvet, no sé si l'has conegut o l'has vist nombrat, l'Adrián Rosa, que encara es viu, té 95 anys, és més vell que jo. Després hi havia el Toni Pomar i el Carlo Andrés, i poca cosa més. Aquests vivien de la pintura entre comilles, perquè el Carlo Andrés era professor d'arts i oficis. El Toni Pomar tenia una joieria. L'Adrián, a pesar que ha estat un gran pintor, i ser un gran pintor, es va dedicar un parell d'anys a la pell, a fer bolsos i coses d'aquestes. I l'altre, i he dit l'altre, el Vicent Clomet era l'únic que no feia res, fumar molts de porros. Era un bon noi, un bon amic, però els porros el van perdre.
De fet, vos volia demanar un poc per aquesta Eivissa que per generació vos va tocar viure, perquè vareu viure precisament l'adolescent. En el moment també que Eivissa començava a circular per aquí gent...
No, en aquest moment no. Va començar a circular gent per aquí pels anys 52, 53, va començar a venir francesos. Abans havia vengut algun turista, com havia vengut el Bronner, l'Erwin Bronner, que havia estat un pintor i un arquitecte, no sé si les tenia de dir, i alguns altres, però no. No. El turisme va començar a venir aquí allà pels anys 52, 53, i francesos. I després va ser la ratxa turística que va durar hasta a prop dels 80, la part bona.
Com vareu viure una persona com vos, que semblau obertament tota aquesta arribada de gent?
Va bé, molt bé. Sí. Bueno, va ser un... No, no només jo, el públic, la gent de la illa la va rebre molt bé, perquè això va portar bonestar, ganàncies, i, clar, la vida es va millorar. Ara, a Eivissa, en aquesta època, es portava madera, es portaven patates, es portaven ous, es portaven carn de bestiar, es portaven porcs, una sèrie de coses, i després malles, garrobes, de tot. No importàvem res a l'illa. Exportàvem el meu avi, bueno, el meu reavi, d'un bosc que jo vaig heredar. Només era la fusta que venia, vivia com un rei. Sin embargo, el vaig heredar jo, ja va ser en l'època de la transició, no me deixaven ni tallar ni un pi, ni una sabina, ni res. El vaig vendre. Qui me'l va comprar? El consell. Aquí davant hi ha un bosc, que no sé si es veu des d'aquí, ara no me'n record, que l'amo no podia construir res, va venir un de fora, el va comprar i avui està ple de cases ja. En tres anyets el bosc està ple. Ple de cases. Què vol dir això? Hi ha una corrupció total.
Però el viure està com des les primeres discoteques.
Sí, però jo no sé de discoteques.
No? Que vos
agradava? No, jo no he anat mai a una discoteca. M'han invitat moltes vegades, els dueños, aquest, el que va posar petxaca, ara no me'n recordo el nom, que era català, m'invitava. No he anat mai a una discoteca. No m'ha agradat mai. A més, si tinc un rebuig, perquè la discoteca només és un centre de droga, de borratxera i de malvicis. O sigui, ni he begut alcohol, un dia he anat a... he fet dos copetes, com és normal quan era jo, però... No, ni alcohol, també era fumador i el vaig dir fa 30 anys. No, m'ha agradat una vida normaleta. I de casa. Jo en millor me trobes a casa meva. O anar a un passeig amb els amics, anar a dinar un dia... Però discoteques no. I en la meva època no hi havia discoteques quan jo era estudiant. Hi havia una cosa que li deien boats. Però tampoc hi vaig anar-hi.
No hi anava.
No, tampoc hi vaig anar-hi.
Com us divertia? Com us divertia?
M'agradava molt anar a la platja. Jo anava a la platja hivern i estiu a banyar-me. Aquí i a Barcelona, allà a la... Com se diu? A la Barceloneta. O a les platges, quan podia. I m'agradava molt anar al cine. El cine m'ha de portar. Però el que més, res de res.
I en quant a pintura, quins són els pintors que més us han influït?
Bueno, pintors n'hi ha molts de bons. Dels moderns, m'ha agradat en Picasso i en Dalí. En Dalí és un home que té una gran tècnica. No és que m'agradi els motius que ell pinta, però té una tècnica molt depurada, molt bona. M'ha agradat el Picasso, en Turner, en fi, molts. En Donell, en Fortuny, el Casas, molts m'han agradat. L'Arenys, que era un gran aquarel·lista català. Ara, dels antics, pues, m'ha agradat en Rembrandt, sobretot les tintes. Jo faig tintes. I les faig perquè en l'any 65 vaig anar a Holanda i vaig anar al Museu Rembrandt. I vaig veure els seus dibuixos a la tinta. Aquí n'hi ha dos. I vaig quedar meravellat amb allò. I jo me vaig preguntar com els feien aquells dibuixos. I em va dir, pues mira, el Rembrandt agafa una canyeta, una canya de bambú, del que sigui, una canya, li fa una punta, com si fos una pluma, i amb allò dibuixa i pinta. I jo vaig fer el mateix. I des de l'any 65 estic fent tintes. I jo he fet olis, també, clar, està. He fet olis. Però després m'agrada molt el Greco. És molt bo, per allò és molt bo. En Velázquez, en Goya. N'hi ha molts, en Sorberan. N'hi ha molts de pintres bons.
Hi ha hagut escena artística i vicent.
Bueno, hi va haver-hi pels anys dels anys 56 en els 60 i alguna cosa, hi havia un auge en la pintura aquí a Eivissa, que hi havia dels artistes millors del món. N'hi havia de tot el món. Hi havia xinos, hi havia americans, hi havia holandesos, alemans. Hi havia la florinata dels artistes mundials aquí a Eivissa.
Sí. Però
ara no.
Va quedar alguna cosa d'això, en el sentit que tinguin cert, o fa mal dir.
Poca cosa va quedar. Ha quedat poca cosa. Abans hi havia col·leccionistes, i quan hi havia una exposició a Seinaue i tal. Avui això ha quedat relegat, a segon terme. Avui només hi ha la disputa discoteca i el porrito i la festa. De l'art i tot això ha quedat paralitzat.
I devia haver molt d'interès en aprendre anglès?
Perdó?
Que hi devia haver molt d'interès en aprendre anglès, molta gent...
Bueno, no massa d'interès. Jo vaig tenir un professor... Jo anava a l'institut, tenia anglès amb el senyor Llobet, era el professor, el senyor Alejandro Llobet. I després jo anava a classes de repàs particulars amb un senyor que es deia Bartolo Corda, que era llicenciat en filosofia i lletres. I amb ell vaig prendre molt d'inglès. Ara, després el vaig perfeccionar molt a Barcelona, perquè vaig estar visquent amb l'americà Albert Carlo, que era anglès, i vaig estar pintant amb ell uns 2 anys en el seu estudi. Us passàvem tot el dia en l'estudi, com aquell que diu, pintant. Claro, ell no parlava gens de castellà ni de res. I vaig perfeccionar molt l'anglès. I amb l'holandès també, amb els holandesos, perquè els holandesos parlen anglès, la majoria d'ells. Allí sí, hi ha un 90% que parlen anglès. Però en l'època aquesta, aquí a Espanya, o almenys a Eivissa, eren contats que parlaven anglès. Molt contats.
I com vareu aprendre a donar classes?
De què?
Com vareu aprendre a donar classes?
Pues jo vaig agafar el sistema dels meus professors, no? El sistema del professor que jo tenia particular, el vaig agafar, el mateix sistema. I vaig agafar el mateix llibre. El Basil Potter, que és un llibre molt bo per aprendre anglès. I aquí no vaig tenir cap problema. I estava... Mira, vaig tenir un èxit enorme. Fins a l'Escola Sant Jordi, com t'he dit abans, els professors del director venia, o el professor venia, que jo des d'allí fer classes d'anglès, com si fos un altre professor més. Mira, aquí, dels meus alumnes d'anglès.
Ah, està placa aquesta. Ma. Aparece nuestro mejor profesor en agradecimiento a su gran esfuerzo y dedicación hacia nosotros. Con afecto, tus alumnos. 22 de juliol del 89.
El 89, sí.
Quan vos vareu jubilar?
No.
No.
Jo vaig jubilar que tenia 60 anys.
60 anys.
60 anys. Quan va morir la meva dona? En l'any 65. Es va morir la dona... I vaig parar d'inglès. Jo vivia, tenia que viure allà sol, i la casa, una casa pagesa, gran. Però durant el dia estava molt bé, però quan venia la nit... Estava...
On vivia?
A Sant Jordi. Jo vivia anant cap a Sant Josep, a una carretera que varen fer nova, que va passar per dintre la meva finca, per cert, per anar a l'aeroport. Doncs baixant per aquesta carretera, la primera casa a la dreta. Varen fer una carretera. A mi no em van demanar permís. No m'han cotitzat un duro mai. Em van deixar un tros de terreno a un costat i l'altre un altre tros de terreno. He fet 2 recursos, amb abogats i amb un enginyer. Ni m'han contestat. No m'han contestat, o sigui...
I ara encara pintau.
Sí, eh? Ara faig això, mira. Aquest és un dels últims quadres que he fet. I això ho faig de l'any 65. De l'any 65.
I teniu pensat tornar a exposar o ja...?
Ara m'ho tornaré a exposar, però no estic segur. No estic segur, ara. Em van proposar exposar la Helena Ruiz, però no estic segur. Jo vaig dir als uns companys que tinc, si vosaltres sois càrrec de pujar els quadres, perquè això és de la vila, i això, bé, però si ho tinc a fer o no. no me trobo amb ànims.
De muntar.
El senyor Cabot Llompart, Joan Cabot Llompart, no el coneixes, no? Que té dret a la Real Acadèmia de Belles Arts. I va escriure un llibre pels anys 72 o 73, Eivissa i sus pintores. I em va alabar molt les pintures de la tinta, els dibuixos de la tinta.
Molt
bé. Els va alabar molt. Aquell era Joan Cabot Llompart.
Jo, Nadal.
Nadal. I em va alabar molt les tintes. La pintura a l'oli no la va acabar d'agradar, no li va acabar d'agradar. No sé, a gent que li agradava, per exemple, aquest quadre d'aquí, va ser acceptat en el Museu de Terrassanes per al Gran Premi de Sant Jordi, vaig tenir una crítica molt bona, i en aquesta època jo tenia 20 i algun any. Que ningú se ho creia que jo tingués un quadre allí.
Ah, sí?
I, claro, tots eren pintors ja vells, de 40 i 50 i 60 anys, jo tenia en aquesta època 25 o 26 anys. Jo tenia amics pintors i els hi vaig dir, diu, no, tu tenen i veuràs els quadres. No, no se'n podien fer raó. I aquest quadre allí me'l van acceptar.
I encara pintau regularment, eh?
Sí, jo cada dia faig tintes o també he fet moltes ceres, aquarel·les. He fet moltes coses, terracotes, com allò, bastons, talles... Però bé, el meu és... El que me satisfà és el dibuix, la tinta i l'oli. El Cabot Llompart em va lavar molt les tintes. Però després hi ha, per exemple, pintors o altra gent que diu que jo soc millor amb oli, amb l'oli. Com que aquí hi havia un pintor que li deien Pormany, Antoni Marí, que també feia tintes amb aquest...
Amb aquest sistema.
Amb aquest sistema, també és de tipus Rembrandt. I aquest era un gran pintor, un gran dibuixant. Però com aquell era un gran dibuixant i ha sigut un gran pintor i ha viscut fins a l'any 70 o por ahí, no sap tant... Però a gent que li agrada molt la meva tinta.
Ara, no, cada... aquesta és preciosa.
Ara, cada un té un gust diferent, clar. Però el Cabot Llompart, el senyor Cabot Llompart, de la Real Acadèmia Espanyola, em va alabar molt les pintures. I amb el llibre ho poses, les valioses tintes de... Diuen, i de l'oli, diu, parece que... Com si busca, que busca, no? No li va acabar d'agradar l'oli. Sí, ara ja des de l'any 63-64 jo no faig classes d'inglès. Només va dir que va fer coses d'aquestes. Dibuixar olis, dibuixar la tinta i poca cosa més. Ara, abans feia, per matí pintava, i per la tarda dava classes d'inglès. Fins a les 8, 8 i mitja dava classes d'inglès.
Com vareu conèixer la vostra dona?
Jo la vaig conèixer de vacances, en la urbanització. Va venir de vacances a Vinaròs i per cert volia una casa, que llavors es va fer, perquè ja van venir els dos cap aquí, i ella la vaig conèixer.
I com
era aquesta? Era aquesta dona.
Que
guapa, no? Era una dona molt guapa. Va morir d'un càncer. Primer, un càncer de mama. I després, de metàstasis, li va passar al cap. I va ser el final. Va ser el final. De holandesa. Jo vaig tenir un càncer de pròstata en els 70 anys. L'he superat. Però no m'ha afectat en res a mi, el càncer. Van dir que tenia un càncer i que em volien operar. Dic, faceu el que vulgueu. Al final no em van operar, només em van dar quimio i radioteràpia. I he dit... L'he dominat. Sí, jo no tinc càncer. Però no li vaig demanar importància, ni ara tampoc. Així com hi ha gent... que quan té un càncer està tot el dia pensant en el càncer i tal, no, no em va afectar. Ni m'afectarà, ja.
I heu tingut molta
relació
amb Holanda?
Si sí, hi ha molta relació amb Holanda. Holanda, quan hi anava pels anys 64, 65, hasta que es va morir sa dona, bueno, sobretot des de l'any 64, que hi vaig començar a anar, o sigui, hasta els anys... quasi 2000, era un país fabulós. Hi havia un nivell de vida molt alt, la gent anava ben trepitjada, es guanyaven molts de diners, també, i, però ara no. Ara la gent té falta de diners i té falta de tot. També vaig fer antiguitats, uns anys, sí. Vaig, quan feia l'urbanització tenia una botiga d'antiguitats.
Ho fem de tot.
De tot. Una botiga d'antiguitats. I portàvem antiguitats d'Espanya, però tipus popular, antiguitats no de coses de valor. Era antiguitats de tipus popular, candelabros, lluminers... alguna talla, però no hi ha res. I a Holanda, moltes com se diu això, rajoles decorades, i allí es venia tot. A Espanya es venia poc. Jo tenia la botiga en la calle, en la plaça Santal de Vinaròs. Venia algo, però no. I a Holanda fotíem una caravana plena d'antiguitats, anàvem a una quadra antiquaris i s'ho quedaven tot. Però aquesta època era l'auge tot.
Tornen a veure una exposició d'en Benavriera, si tenim sort.
No ho sé, no ho sé. Si el cas la faig, jo t'ho faré sempre.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Pere Riera Roig pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Jaume Palou, que va ser qui ens va escriure per donar-nos la idea. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.